Allo.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Som-hi, anem a la curiosa del dia, Neus. Avui cap on ens portes?
Ui, avui marxem cap a Egipte.
Ja tenim aquí a la porta el camell preparat per anar cap allà.
Doncs vinga, pugeu-hi a sobre. Ull, quan s'agenolli perquè baixeu, no caigueu de cap. I això tota la gent que ha pujat en camell ja ho sap.
Ja. Ho dius per experiència,
Ho dic per experiència. Marxem cap a l'any 44 abans de Crist. Ens hem de situar amb aquesta banda sonora, a Egipte. Cleopatra perdia el que havia sigut el seu gran suport a Roma, Juli César, que havia mort, assassinat. Naixia també Cesarion, que era el fill de Cleopatra i de Juli César, que era el seu amant. I al cap de poc moria Ptolomeu XIV, que era el marit de Cleopatra.
Ptolomeu?
Sí, Ptolomeu. Que també havia estat probablement fet assassinar per ella, Això allà va quedar.
Una bruixa,
Per tant, escolta, era Cleopatra. Posem-nos drets.
Era ella.
Era molt llesta. Ella, a més, era molt llesta. Ella brillava en aquell moment com a única estrella en el firmament egipci. S'havia convertit en la reina de les reines i dels reis. I era un país que havia de governar, però estava tocant fons aquell país, no? Hi havia crescudes del riu Nil, grans, per qüestions climàtiques, i el Nil era la font de subministrament d'aliments de la zona. Quan hi havia crescudes, inundacions, això feia anar molt malament i acabava passant factura a la gent i a la població que patia gana. Per tant, hi havia escassetat d'aliments, hi havia el fantasma de la fam i de la pesta que planejaven per Egipte, però tot i això, sembla indicar, per les cròniques que en tenim i els testimonis que han quedat, que tant ella com la seva administració va saber una mica torejar aquesta època sense que hi haguessin revoltes, perquè tot plegat hagués fet pensar que tal com estava la situació hi haurien revoltes, però no. Ella va poder-ho anar passant pels testimonis que han quedat.
De totes calmava maneres, les aigües, diguéssim, no?
De totes maneres, ella tenia molt clar que la història d'Egipte no s'escrivia sola i que Alexandria aviat tindria visita i necessitaria el suport de Roma. I així va ser. Roma aviat va trucar a la porta. Va ser l'any 42 abans de Crist, i ho va fer de la mà d'un company de César, de la Guerra de les Gàlies, famós perquè era... tenia un gran coratge i també perquè li agradava molt la festa. Estem parlant de Marco Antonio. Aquí ens arriba Marco Antonio, que truca a la porta de la Cleopatra. Per què? Doncs perquè Marco Antonio, juntament amb Octavio i Lèpido...
És que estic pensant en l'Astèrix
i l'Obèlix. Aquests estaven cap a un altre costat.
Has d'agafar una mica més de glamour, que Astèrix i Obèlix. Ells tres, després de derrotar en una nova guerra civil els assassins de César, que eren Brutus i Cassius, es van repartir el govern de les províncies romanes. Era un triumvirat. Eren ells tres, Octavi, Lèpid i Marco Antonio. A ell li van tocar les terres d'Orient i es va instal·lar al Tars. Des d'allà van a cridar la Cleopatra perquè li volia fer crits. Li volia fer crits perquè no havia donat suport ella a la seva durant aquesta guerra civil que hi va haver-hi a Roma, que va acabar amb aquest triumvirat. Ells esperaven que Cleopatra donés suport i Cleopatra tenia prou feina a casa seva i no és que prengués part per ningú, però tampoc els hi va donar suport. I ell va dir, molt bé, doncs saps què? Aniré a trucar a la porta del Cleopatra a posar-li les coses clares, perquè, a més, hi ha tota una zona que estava tocant Egipte, que era la terra que es deia la Pàrtia, que allà hi havia els parts, que sovint entraven en conflicte també amb Roma i amb Egipte. Ells volien que Cleopatra els hi donés suport quan hi havia revoltes amb tot aquest poble. Tot el que ell tenia el seu discurs preparat per cantar-li les, com diuen que sigui, les 40 a la Cleopatra, però no va pronunciar ni una sola de les paraules dures que tenia preparades per ella. Per què? Perquè la reina d'Egipte, molt llesta, li guardava una sorpresa que el va deixar mut i rendit als seus peus.
Ai.
Ell...
Aquesta era una arpia, déu-n'hi-do,
Era molt llesta. Cleopatra va arribar a Tarso, remuntant el riu. Ho va fer amb una embarcació absolutament espectacular, amb veles que eren de color porpra, que era el tiny més escandalosament car de l'època, no es podia tenir, i ella tenia totes les veles tenyides d'aquest color, d'aquest tiny tan car i exòtic, rems de plata, s'ho d'imaginar tota la pompa, Clar. La tripulació estava formada exclusivament per dones posades com si fossin nimfes i nens, allà com si això fos, l'Olimp.
El paradís.
L'Olimp. Ella, Cleopatra, a imatge i semblança de la diosa, de la deessa Afrodita, estava asseguda sobre d'un tro daurat, no? Clar, quan Marco Antonio va veure venir allò, ell que ja li agradava poc, saps? Tot això va quedar absolutament fascinat. Ella el va fer pujar al vaixell, li va... Allò semblava una bacanal, no? Ja, li va portar tot el que ella li va donar molt llestament a aquest romà, tot el que li agradava amb ell, perquè ell li agradava comparar-se amb el, amb Dionís, el rei del vi, bueno, el déu del vi, de la luxúria,
de la
etcètera.
Festa i tot això.
Exacte, i ella va fer un espectacle a la mida del que Marco Antonio li agradava. Tot el que ell, tot el discurs que tenia, se li va oblidar, bàsicament.
Va quedar bocabadat quan va veure allò, clar.
Absolutament, i tant va ser que, clar, va acabar, doncs, rendit als peus de Cleopatra, i aviat va començar a anar a Alexandria, sovint, vaig a fer un viatge de negocis, carinyo, perquè, clar, es va oblidar que tenia dona a Roma, que era la Fúlvia, era la seva dona. També es va oblidar d'altres problemes que hi havia al territori i, clar, se'n anava a la capital egípcia, allà amb la Cleopatra, bueno, allà muntaven unes festes absolutament espectaculars.
Però entre, entre els dos hi havia tema o no?
Sí, i tant, que hi havia tema. Hi havia tema.
Allò era l'Eivissa d'aquella època.
Sí, desenfrenada. Llavors, què passa? Que, clar, que van haver-hi un parell de problemes importants que afectaven el triumvirat, perquè clar, no estava clar. Sol, ell governava una part, però tenia els altres dos també, no? D'una banda, perquè tota aquesta zona que us deia de la Pàrtia, que els parts havien recuperat terreny en diferents províncies romanes i s'havia d'actuar, i de l'altra, perquè Octavi havia entrat en confrontació amb la Fúlvia, que era la dona de la dona real, bueno, dona oficial de Marco Antonio, que estava a Roma. Perquè hi havia, o sigui, el seu exèrcit tenien un exèrcit desplaçat a Occident i un exèrcit desplaçat a Orient, no? Aleshores, una part d'Orient, que era la que portava Marco Antonio, bueno, quan se'ls havia de donar, bueno, avituallament, atenció, etc. Octavi va començar a reforçar més l'altra part i oblidar bastant la part de Marc Antoni per poder agafar força, perquè el que volia, en el fons, era acabar. Era un triumvirat una mica fet així, com tocava, però Octavi volia manar ell sol, no? Aleshores, Marco Antonio, la Fúlvia li va dir, bueno, o vens i solucionem això o tindrem un problema. Marco Antonio marxa d'Egipte i se'n va cap a Roma i allà firma la pau amb Octavi perquè no, la cosa no se'n vagi de mare. Llavors, què va passar? Que, clar, semblava doncs, que aquella passió que havien tingut ells dos, bueno, ell se'n torna cap allà a Roma i la Cleopatra, després d'aquell marxés, va donar llum a Obessons, que eren fills de Marco Antonio.
Ah, caram.
Que els hi va posar Cleopatra Selene i Alejandro Helios. Eren els noms que els hi va posar els seus bessons.
Selene,
sí. Vull dir, sí,
això encara es posa, la Selene,
sí.
Avui en dia.
Bé, de llavors. El que passa que Marc Antoni no va anar a Egipte a conèixer els seus fills. Es va quedar a Roma. Allà, Fúlvia també se li va morir, va quedar vidu. I què va fer llavors? Bé, heu de tenir en compte que amb Octavi les coses anaven una mica així, allò, tenses. Doncs es va casar amb Octàvia, que era la germana de l'Octavi, i es va casar amb ella i es va instal·lar a Atenes. D'aquesta manera, des d'allà, va poder atendre tot sobretot tota aquesta ofensiva dels parts que estaven agafant terreny, va tornar a tenir les seves victòries militars i estava tranquil perquè era el cunyat d'Octavi, d'aquesta manera tot quedava a casa. Per tant, durant 3 anys i mig, la separació dels amants, Cleopatra i Marc Antoni, va quedar, doncs així, separada durant aquest temps, però va haver-hi una nova oportunitat. I és que l'any 37...
No s'escrivien en aquest període?
Cartes d'amor? No ho sé si s'escrivien, no tinc constància.
Pergamins, però... es feien arribar pergamins.
Sí, papiros.
Sí, papiros, exacte.
L'any 37 Marc Antoni es trobava a Antioquia, que estava preparant una nova incursió en territori enemic, i Octàvia, que estava embarassada, havia tornat cap a Roma. Aleshores, en aquell moment, el triumvirat necessitava ajuda de l'exèrcit egipci per poder dur a terme una sèrie de batalles militars. I clar, van dir, bueno, saps què? Parlem amb la Cleopatra, cara a cara, i així mirarem a veure si ens podem ajudar. Llavors la reina d'Egipte es va desplaçar a Antioquia i allà es van trobar amb Marc Antoni. I la passió, bueno, va tornar a ser-hi. La campanya militar, però, va ser un fracàs absolut i els romans culpaven a Cleopatra perquè deien que ella l'embruixava i que feia que el seu cap de l'exèrcit no es concentrés i que allò era un desastre, no? De totes maneres, ella no era tonta, ella no guanyava res amb un home que no fos que no triomfés. De fet, a ella li interessava tenir un amant fort que pogués seguir garantint, en certa manera, la independència d'Egipte, també, no? Total, que després d'aquesta retrobada, malgrat les batalles allà no van anar gaire bé, Marc Antoni va tornar amb la seva amant cap a Alexandria. Sembla que ja tenia bastant clar que Orient seria el seu lloc, que allà viuria. I mentrestant, a l'altre cantó, Octavi estava esperant, perquè deia, aquí no anem bé, aquest home se me'n torna a anar cap allà amb aquesta d'Egipte, a veure si puc prendre-li el poder i quedar-me jo dominant tota la major part, vaja, de l'imperi.
Caram. No?
A partir d'aquí, a l'any 36, després d'una petita victòria a Armènia, Marc Antoni va organitzar aquelles desfilades que feien triomfals, però no a Roma, sinó a Alexandria. I això de per si era molt xocant en aquella època, perquè aquest tipus de cerimònies es feien a Roma. Era on es feien, perquè allà era on hi havia el poder i allà és on davant de la població s'exhibia tot això. I ell va agafar i no només va fer aquesta desfilada triomfal a Alexandria, sinó que va proclamar els fills de Cleopatra i seus, perquè ell era el pare, reis de diferents territoris romans d'Orient. I això ja va ser l'excusa perfecta perquè Octavi digués, fins aquí hem arribat, ara només falta que doni part de les terres que són nostres als fills de la Cleopatra.
De la Cleopatra, sí.
I llavors el va assenyalar com a traïdor a Roma. A partir d'aquí va esclatar el conflicte, no? Durant 4 anys, tant un com altre, van utilitzar tècniques, subtils o no, per desacreditar-se. És a dir, en Marc Antoni va repudiar Octàvia, que era la germana d'Octavi, que era la seva dona, la va repudiar. I ell, per altra banda, Octavi, el que va fer és que es veu que es va fer amb el testament de Marc Antoni i va començar a propagar per Roma que havia disposat ser enterrat a Alexandria i que, per tant, ell ja no era considerat romà, que ell era un traïdor i que, per tant, se l'havia de fer fora. Finalment, l'any 32, va esclatar la part ja bèl·lica entre tots dos bàndols i el 2 de setembre de l'any 31, Marc Antoni i Cleopatra queien vençuts a Acció a Grècia. Van marxar d'allà, però la derrota era irreversible perquè l'exèrcit va acabar desertant, la majoria de l'exèrcit, i llavors ells es van tornar a Alexandria i allà van dir, bueno, doncs viurem els nostres últims dies, escolta, en ple de festes, luxes, de fet es van batejar ells mateixos els que moriran junts, tot i que no va ser ben bé així. Però vaja, allà van doncs, acabar de passar aquests dies sabent que era qüestió de temps que la cosa acabés malament perquè havien estat derrotats i, evidentment, els estaven buscant. Què va passar? Que l'any 30 Octavi va arribar a Alexandria. El pas següent era que arribés fins allà. I llavors, a partir d'aquí, hi ha moltes cròniques confoses al respecte perquè hi ha coses que, a més, són contradictòries i no hi ha un relat exacte, però, finalment, Marc Antonio, que ja veia que, a més, havia perdut i estava derrotat, va rebre la falsa notícia que Cleopatra s'havia suïcidat, que no era veritat, i es va suïcidar, ell també es va clavar l'espasa, tot i que les cròniques diuen que el van poder portar amb Cleopatra abans de morir, que va morir als seus braços.
Sí.
Aleshores, ella es va tancar amb dos serventes fidels d'ella i també es va treure la vida. Aquí també hi ha de tot, que es va treure la vida en verí, segur. El que les cròniques no es posen d'acord és si va ser perquè va ser la picada d'una mena de serp que és verinosa o perquè es va prendre directament un tòxic, però ella es va acabar traient la vida. També és veritat que també es diu que, clar, havent-se mort ell, aquí es posa en plan de los amantes de Teruel gairebé, és a dir, que clar, ella també se suïcida, però també és cert que si són pràctics i ella era una dona pràctica, sabent que ho tenia tot perdut, el que li haguessin pogut fer i l'escarni públic, etc, per algú com ella, molts d'aquests, fixeu-vos que a la història molts d'aquests governants absolutistes, etc, s'acaben suïcidant perquè no volen, que saben el futur que els hi espera, no? El cas és que van acabar els dos, doncs, tràgicament morts, després d'haver tingut una vida, bueno, conjunta, molt apassionada.
I se sap on són les seves tombes?
No, això és un d'aquells temes que si busqueu...
Però s'han trobat els cossos o no?
Si busqueu, sempre s'ha anat a darrere de Marc Antoni, les tombes d'uns i d'altres, però la veritat és que jo sàpiga poder últimament, però de les últimes d'allò que he trobat buscant, fins i tot revistes històriques, etc. No, és hi ha un misteri aquí darrere, igual que també saber exactament la mort, el per què, més enllà de la passió que es tenien ells dos, que és molt romàntic dir que un es va morar perquè es va matar perquè l'altre es pensava que s'havia mort, etc. Però aquí darrere hi ha més qüestions també segurament polítiques i de saber el que els hi passaria, que hi són, no? però
històries
vaja,
de la història.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Molt bé, sí. molt bé per la Cleopatra, que déu-n'hi-do el que feia aquesta dona. El que volia. Feia el que volia aquesta dona. Tu.
I tant.
Era poderosa.
El qui se la va treballar, però després Marco Antonio li va pispar. Veni, vidi, vinci, ja està. I així aquesta reina piramidal va entrar dins l'història mundial. Doncs compartir l'Egipte en cap i casal del bon garreig universal.
La botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.